Bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa de divendres 17 de gener de 2025. Som encara de ple a la setmana dels barbuts, el fred continua intens, però afortunadament ha afluixat una miqueta. Què tal, com esteu? Comencem el Penedès en xarxa amb ganes. Des de Ràdio Vilafranca us saludem Marc Pujol i Sílvia Delgado en nom de tot l'equip que tenim escampat per Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Canal 20 Ràdio Lèrdula. Són 3 hores que compartirem a partir d'ara i fins les 12 amb aquestes veus i amb aquestes propostes. De seguida, el temps, la previsió meteorològica d'aquest divendres, dissabte i diumenge a càrrec de Marc Paredes. I a continuació, pels vols d'un quart de 10, arriben els esports del divendres, que són una prèvia ràpida dels partits més destacats del cap de setmana i una entrevista que avui servirà per presentar la quarta hivernal d'un parell d'hores de resistència amb BTT. En parlem amb Cisco Garrido, president del Club Esportiu Banyeres. D'aquesta manera ens plantarem a 2:15, flash informatiu, primera de les 3 cites de 5 minuts que tenim al llarg del matí per saber què passa a casa. Darrere d'aquest primer flash, quan passin uns 5 minuts de 2:15, roda d'alcaldes. Avui anem fins al Baix Penedès Interior per conversar amb l'alcalde de Sant Jaume dels Domenys, el Magí Pallarès. I a les 10, a l'entrevista, comptarem amb la cantant sadurninenca Anna Roig, que arrenca un nou projecte musical de la mà de Carles Belda i que ens explicarà el Penedès en xarxa. A 2:15, de nou parada i fonda amb els serveis informatius, 5 minuts per actualitzar-nos i seguir. És divendres i que no falti l'agenda al detall, que consta d'un parell de pàgines, de dues recomanacions, aquesta vegada totes dues de cap de setmana. D'una banda, els tres toms que tindran lloc aquest diumenge a Vilafranca. Us explicarem com gaudir-los, tot parlant amb el Joan Sancho, president de l'associació Amants dels Cavalls Sant Antoni Penedès. I de l'altra, avui arrenquen les 14es jornades de memòria històrica de Subirats i en parlarem amb el Joan Maria Girona del Centre d'Estudis Subiratenc. A les 11:06, després del butlletí, saludem el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca i fem un cop d'ull a les estrenes d'aquest cap de setmana. També comentarem les principals candidates a guanyar un Gaudí aquest dissabte i lamentarem la mort de David Lynch. A 11:45, últims 5 minuts per l'actualitat en el darrer flash informatiu d'aquest divendres. I avui, en l'entrevista final amb la qual tancarem divendres i setmana, parlarem de pa, de brioixeria, de fleques, del negoci del pa, però també d'administració i de trajectòria personal. I és que tindrem amb nosaltres el Fèlix Mestre. Ell és la quarta generació del Forn Rius de Vilafranca i des de fa molt poquet és el nou president de CEOPAN, la Confederació Espanyola de Fleca, Pastisseria, Brioixeria i Afins. Així sonarà el Penedès en xarxa aquest divendres 17 de gener.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local. temps.
Com acabarà, meteorològicament parlant, aquesta setmana dels barbuts? La clau la té el Marc Paredes, com sempre, cada divendres. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Arrenquem aquest divendres i ho fem amb unes temperatures un pèl més altes respecte als darrers dies. Avui difícilment ha glaçat el Penedès. Ens hem d'anar més cap a l'interior i tot això comencem aquesta jornada amb alguns núvols, però ja amb moltes més estones amb sol després de les precipitacions molt anecdòtiques, en aquest cas aquí a casa nostra, que vam tenir durant la tarda d'ahir. Per tant, aquest divendres tindrem moltes més estones amb sol, un migdia que es presentarà fred, això sí, malgrat les temperatures de forma lleugera tendeixin a pujar. En molts casos, les màximes no superaran aquests 12, 13, 14 graus, per tant, la jaqueta serà imprescindible i sí que, doncs, de cara a demà dissabte podrien començar la jornada amb algunes nuvolades. Les temperatures també baixaran, per tant, tot i que avui hagin pujat lleugerament, demà tornaran a baixar. Les màximes, per contra, demà sí que podrien, doncs, pujar lleugerament. I ja de cara a diumenge, que tenim, per exemple, actes de la festivitat dels Tres Tombs, també de les festes de Sant Raimon, seria un diumenge, doncs, força més tapat, amb temperatures baixes, per tant, ambient d'hivern, i de cara als propers dies, si allarguem una miqueta la vista amb aquest abans de la previsió, sí que de cara a dilluns el panorama, doncs, serà molt més assolellat, però atenció perquè de cara a dimarts, dimecres, tornarien aquests núvols amb un ambient, això sí, del tot fred, perquè les temperatures fins i tot se situaran un pèl per sota del que tocaria, i sense precipitacions a la vista. Sí que tindrem un panorama tapat, ennuvolat, però sense pluges, si més no destacables, al llarg dels propers dies. Per tant, sembla que aquest gener ja podríem dir que tot el que queda, de moment, força pluja, els mapes no ho presenten i haurem d'estar pendents, doncs, a més llarg termini i a les properes actualitzacions. Això és tot. Bon cap de setmana.
Gràcies, Marc, igualment.
Els esports.
Com cada divendres és moment d'esports, tot apropant-vos la prèvia del cap de setmana en clau Penedès i una entrevista que avui ens porta al Baix Penedès, on conversarem amb el Club Esportiu Banyeres del Penedès per presentar la quarta hivernal de 2 hores de resistència amb BTT. Abans d'aquesta entrevista, però, anem fins a Ràdio Sant Sadurní per conèixer la prèvia del cap de setmana. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs efectivament anem ja a conèixer els partits de quilòmetre zero més destacats per aquest cap de setmana i comencem com sempre amb el futbol. I és que el Vilafranca rebrà diumenge el Vilanova a les 12 del migdia en la 15a jornada de la Lliga Elite. I ja en hoquei patins, aquest cap de setmana arrenca la segona volta de l'Hockey Lliga. Pel que fa als equips de casa, els penedesencs, destaquem el derbi, el partit que enfrontarà diumenge a 1:15 del migdia a Noia i que la feien aquesta 14a jornada de l'Hockey Lliga. Derbi a l'Olímpic de l'Ateneu entre 2 equips que, recordem, sumen els mateixos punts, 19, i ocupant la 7a i la 8a places de la taula. Mentre que el Vilafranca, que gràcies a la victòria del cap de setmana passat amb l'Igualada deixa l'última posició de la taula, en detriment del Voltregà, rebrà demà el Sant Just a les 8 del vespre. I tancarem aquesta prèvia amb l'11a jornada de l'Hockey Lliga Plata, on en el grup nord el Vendrell rebrà demà a les 4 de la tarda l'Oviedo, en el partit que tanca aquesta primera volta de la competició. I l'entrevista d'avui és amb el Club Esportiu Banyeres del Penedès, que s'ha unit per segona vegada a la quarta hivernal de 2 hores de resistència en BTT, que tindrà lloc durant aquests dies. Per conèixer tots els detalls, marxem ja fins a Domains Ràdio i saludem la companya Lourdes Meroño. Molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs així és, anem a parlar d'aquesta hivernal BTT que s'ha sumat al Club Esportiu de Banyeres del Penedès i per això en tenim el seu president, el Siscu Garrido. Molt bon dia, Siscu, i bon any.
Hola, bon dia i bon any.
Com estàs? Com va tot?
Bé, molt bé, molt bé. Aquí encetant l'any amb ganes de fer coses.
Molt bé. I escolta, perquè aquesta vegada, no sé si és la primera, però us heu sumat a aquesta hivernal BTT i explica'ns una mica de què va i com és que us heu sumat.
Sí, és la segona vegada que estem dintre el campionat ja. Sí. És la quarta edició, la primera i la segona no hi van ser. La tercera ens van oferir de provar-ho, a veure com ho fèiem i si els semblava bé més. I els van cantar l'any passat i llavors doncs, aquest any hem continuat amb el tema, amb el projecte. Aquest any hem de dir que s'ha afegit un altre club, o sigui que ja són 5 proves. I, bueno, sembla ser que la cosa va agafant empenta.
Explica'ns en què consisteix aquesta hivernal BTT i quins són els que participeu.
La hivernal de Cervera la formen 5 clubs o 5 entitats, que és O2 Esports, de Canyelles, Metalbikers de Vilafranca del Penedès, Cicles Catalunya de Sant Martí, KPT dels Monjos i el Club Esportiu Banyeres del Penedès de Banyeres del Penedès. Llavors aquesta idea va sorgir fa anys perquè com que encara no han començat les temporades sèries de competició, doncs els clubs tenien la necessitat de fer alguna cosa per començar a preparar, fer una mica de pretemporada. I llavors una cosa que no compliqués molt la vida i no necessitessis massa infraestructura, doncs són les carreres de resistència. Així va néixer, bueno, les carreres de resistència fa anys que existeixen, el que passa és que no s'havien fet a modalitat BTT i amb circuits curts. Llavors, doncs, mira, és una bona manera d'entrenar.
De fet,
una mica i encetar la temporada.
De fet, la primera es va fer a Canyelles el dia 5 de gener. El 12...
Sí, el dia 5 de gener. El dia 12 de l'1 es va fer la de Vilafranca i ara toca el 26 d'aquest mes de gener a Sant Martí. El dia 1 del febrer ja tocarà els Monjos i el dia 16 de febrer, per finalitzar el campionat, la d'aquí a Banyeres del Penedès.
Com són els circuits?
Els circuits són d'una llargada d'entre 2 i 3 quilòmetres, circuits mixta de asfalt amb algun obstacle i terra i corriols. Són circuits normalment molt, molt ràpids, però molt revirats. No? O sigui, aquí tant se li dona protagonisme a la velocitat com a l'agilitat dels pilots. Són circuits de 2 quilòmetres, en el que s'ha de donar un nombre màxim de voltes en un temps màxim de 2 hores. Sempre per això fent relleus. Els equips són de 2 persones i s'han de fer els relleus cada volta. Per passar el relleu es passa un testimoni i abans arrenca l'altre corredor i fa la volta així successivament.
Déu-n'hi-do. I categories unes quantes he vist, oi?
Sí, hi ha categories... Tenim la màster, la màster masculina, la màster plus, les fèmines i els equips mixtes i la sènior masculina. Sí. Els equips mixtes no tenen edat, o sigui, participen a la categoria sumant els anys i les fèmines doncs, corren en qualsevol categoria, sempre que siguin dues fèmines. No hi ha problema.
I participa molta gent en aquest tipus de resistència d'hivernals?
Normalment són entre 30 i 50 equips, el que vol dir que són entre 60 o 100 persones. L'altre dia a Canyelles hi havia 50 i pico equips, vull dir que va estar bé, va estar bé. Està molt bé. La de Vilafranca l'altre dia eren 30 i pico, i la següent no sé quants en tenim d'apuntats, no en tinc idea. Però ara s'ha de comptar això, uns 30, 30, 40, ronda per aquí. També la capacitat dels circuits no assumeixen gran nombre de participants. Llavors també mirem de frenar una mica.
Clar, lògic. Perquè què t'anava a dir? A Banyeres la gent ja s'ha començat a apuntar o encara no?
Sí, s'ha començat a apuntar perquè a més hem fet inscripció conjunta en totes les... Tu pots inscriure amb una, amb dues, amb tres o amb quatre, amb les que vulguis, però si t'inscrius a les 5 tens un descompte. Ara mateix no em recordo la tarifa, però sí. Nosaltres a Banyeres aquest any crec que arribarem als 40, més o menys 40 equips, que són 80 persones.
Déu-n'hi-do, no està malament. Sumaríeu, sumaríeu respecte a l'any anterior o no?
Més o menys el mateix. L'any passat vam ser 36, em sembla. Pues jo crec que rondarà per aquí la cosa. No sé, també influeix molt el temps, perquè l'hivern és dur.
Clar.
i l'altre dia a Canyelles, el dia 5, feia bastanta fresca, després sí que va sortir el sol, però això frena, vull dir que no frena la gent, però bueno, escolta, si som 30, gaudirem igual que si som 50.
Exacte, al final és com tot, lògicament. Sí. I el circuit per Banyeres ja el teniu marcat o
sí,
no?
Sí, ja el tenim marcat, com l'any passat hi ha una variant que aquest any no posem la rampa infernal que puja fins a dalt a la Torre de Guaita, sinó que pujarem per les escales, modificant, bueno, fem unes petites plataformes de fusta, uh-huh, perquè la gent pugui pujar, que a la gent li va agradar molt el tema de la rampa, el que passa que patien molt.
Clar.
Però bueno, ja el tenim al circuit, sortirem de la rampa del Pujolet, anirem cap al parc del Patufet, tornarem a entrar al parc del Pujolet i després anirem cap a la Torre de Guaita i als pisos de Cristalera. Vull dir, no, és un circuit molt, molt, molt revirat i molt entretingut. Sí.
Uh-huh. Anem a fer una mica de repàs, si et sembla bé, com sí, vau acabar l'any, perquè vau acabar amb la Sant Silvestre, que va anar molt bé,
sí,
moltíssima gent.
Vam acabar l'any amb la Sant Silvestre el dia 28 de desembre, amb un nombre de 400 i pico participants, conjuntament amb el Club Esportiu de l'Arbós, i la veritat és que vam gaudir bastant, i bueno, a veure si continuem així.
Home, segur que sí, i a més el 4 de gener, per baixar els torrons, també sí, vau fer una excursió al Montmell.
Sí, sí, aquesta ja ha quedat una sortida, ja la vam fer l'any passat per primera vegada, que en els primers dies de l'Arc de Reis fer la pujada al Montmell, i aquest any sí, aquest any hem sigut 20 i pico persones. Al final hi van haver un parell de baixes a l'última hora, però sí, sí, a la gent li ha agradat, van disfrutar molt, inclús van venir uns amics, uns coneguts del País Basc.
Uau.
I sí, sí, els hi va encantar, i ja han dit que això ha de quedar consolidat ja per tots els anys, cremar els torrons d'aquesta manera i fer un forat pel Tortell de Reis.
Déu-n'hi-do, sí, no? Atureu. Sí. Què teniu previst ja de cara a aquesta temporada? Ja teniu sortides marcades?
Sí, mira, ara ja tenim el dia 22 de febrer, em sembla que és, el 2 de febrer anem a Altafulla, que fan la marxa dels castells del Baix Gaià. Uh-huh. Ja som uns quants apuntats, a veure si ens emportem el premi a l'equip més nombrós, que ja som, sembla que som 18 o 19 inscrits ja allà, del club, entre caminants i corredors. I després del febrer segurament baixarem cap a l'Anoia, que és on vivia jo abans, la comarca de l'Anoia, i farem una ruta per la Pobla de Claramunt, visitant el castell, el Puig de la Guàrdia i coses així, un circuit d'uns 18 quilòmetres, que crec que a molta gent li agradarà.
Molt bé.
Això de moment ja estem consolidant altres coses, però encara no les tenim lligades.
Encara mica en mica, no? M'imagino.
Sí.
L'any és llarg i heu d'anar també doncs, consolidant, no? Sí. D'alguna manera.
Sí, 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 sí. Hem d'anar decidint coses entre tots, no només la junta del club, sinó també consensuar-ho amb els socis, que com que som un club petit encara ho podem lligar tot amb els socis i fer el que més interessi a la gent.
Déu-n'hi-do. Escolta, quina és la salut del club? Perquè deies que encara sou petits, quina és la salut sí, ara mateix del club esportiu?
Bueno, per mi la salut del club és bona. Sí que és cert que la gent, bueno, li costa, no? La gent dels pobles petits, com ara Banyeres, pues, bueno, costa més, però bueno, jo trobo que hi ha una bona salut. De fet, tenim molt bona relació tots, vull dir que per mi és una bona salut, és una bona salut. Espero que a poc anem creixent més i, no sé, a veure. Per mi és bona la salut.
D'aquí poc teniu, no sé si heu fet ja la reunió o la teniu prevista?
La tenim prevista, la reunió, tenim junta aquest proper divendres, i després, pues, amb tots els socis tindrem l'assemblea, clar.
Uh-huh. Sí, sí. I si algú que ens estigui escoltant diu, ostres, doncs soc de prop de Banyeres, m'agradaria participar-hi, què ha de fer exactament?
Bueno, pues, ens pot seguir a les xarxes i posar-se en contacte amb nosaltres a través d'Instagram o Facebook, si volen, i si no, pues, amb el correu electrònic clubesportiubanyeres@gmail.com i ja està, vull dir, cap problema.
Per apuntar-se és molt car? Molt car o no?
No, les tarifes em sembla que mantenim, sí, segur. mantenim les tarifes de l'any passat, que són 55 euros soci, i després, conforme els socis són un, dos, tres o quatre membres de la mateixa família, doncs van aplicant els descomptes.
Mm-hmm. Molt assequible, no?, per tot l'any.
Sí. Amb aquesta quota es paga, està inclosa una assegurança d'accidents per totes les activitats que es fagin a través del club, o sigui que crec que està bastant bé.
Doncs sí. La veritat és que sí. Doncs animem a tothom, ara que durant el mes de gener ens posem aquelles fites o aquells propòsits d'any nou, és una bona forma.
Sí, recordar que encara que no siguin membres del club, si veuen que estem fent difusió d'alguna sortida i això, que es poden posar en contacte amb nosaltres, que sempre les activitats les fem no exclusivament pel club, sinó pel públic en general. Mm. I llavors, si no són membres del club, se'ls tramita una assegurança del dia de l'activitat i ja està.
Perfecte. Està molt bé que ho diguis, perquè si algú diu, ostres, doncs no sé, vaig a provar, doncs ho pot fer apuntant-se a la primera, de forma no soci, i després doncs, que vagi veient.
Correcte.
Doncs, Cisco Garrido, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa i que vagi molt i molt bé aquest any.
Vale, moltes gràcies. Una abraçada.
Una abraçada. Adéu-siau.
Adéu.
Divendres és un dia en què solen sortir novetats musicals i a nosaltres ens agrada compartir-les com aquest Happy People, Gent Feliç, de Nao. You see in my face sometimes when I'm overthinking, you read my mind and guide me. Yeah. When no one was there, you came around and cast out my doubts like you heard my prayer.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa. Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:15 us oferim les notícies del Penedès en Xarxa. Us parla Goretti Martínez. La caiguda d'un pis situat al costat de l'antiga Nacional 340 entre els polígons Domenys 2 i Estació de Mercaderies complica la circulació. Ha estat com dèiem, a l'antiga carretera nacional 340, sortint de Vilafranca entre la rotonda dels polígons Domenys 2 i estació de mercaderies i la rotonda d'accés a l'AP7 en direcció a Tarragona. Segons el Servei Català de Trànsit, l'arbre hauria caigut aquesta nit sobre un camió. La Nacional 340A es manté tallada i hi ha desviaments senyalitzats, però s'han produït importants retencions. Mossos d'Esquadra, bombers i policia local estan treballant al lloc per retirar les branques de l'arbre caigudes i restablir la normalitat. Banyeres aposta per la plataforma única per eliminar voreres impracticables. Banyeres del Penedès eliminarà unes voreres estretes i impracticables per a persones amb mobilitat reduïda o que portin cotxets de nadó i crearà una plataforma única al carrer Poeta Maragall, situat al nucli històric. La plataforma única serà compartida per vehicles i vianants, per la qual cosa serà necessària la prudència dels conductors. El paviment del carrer es renovarà amb llambordes. El cost de l'obra és de 60.000 euros i els treballs s'allargaran aproximadament 4 mesos. Durant aquest període, l'accés d'alguns vehicles a les vivendes podria quedar limitat. Des de l'Ajuntament assenyalen que mantenen contacte amb l'empresa responsable per tal de minimitzar l'impacte d'aquestes obres. En tot cas, l'equip de govern destaca que la plataforma única ofereix una imatge més integrada al nucli històric i també ha de contribuir a reduir la velocitat amb què circulen alguns conductors. No es descarta que la mesura es pugui estendre a altres carrers, ja que és una manera d'eliminar barreres arquitectòniques i donar prioritat als veïns a l'hora de transitar pel centre urbà, on ja s'han ampliat voreres i s'han fet zones per a vianants. Toc d'atenció de l'ANC i Òmnium a l'Ajuntament de Sant Sadurní per l'ús del català. L'Assemblea Nacional Catalana de Sant Sadurní i Òmnium Cultural al Penedès han fet públic un comunicat en el qual expressen el seu malestar per l'actitud, diuen, de deixadesa de l'Ajuntament de Sant Sadurní en relació a l'ús del català i als elements identitaris i de la cultura catalana en els darrers actes festius i esdeveniments de la vila. En concret, assenyalen situacions com la presència majoritària de música en castellà a la darrera festa de la Castanyada i Halloween, o la cavalcada de Reis organitzades per l'Ajuntament, o pel que fa a l'speaker de la cursa de Nadal que impulsa l'entitat Sense Suatot amb el suport de l'Ajuntament, que va emprar majoritàriament el castellà. L'alcalde Pere Bernet ha respost a les dues entitats compartint la sensibilitat per la llengua i ha posat en valor la celebració de competicions internacionals al municipi per l'impacte econòmic i de projecció que suposen per Sant Sadurní. Bernet ha avançat que aquesta Setmana Santa Sant Sadurní acollirà el Campionat d'Europa masculí Sots 23 d'hoquei patins. Festa Major Petita de les Masuques aquest cap de setmana. A les 9 de la nit d'avui divendres a la Sala Masucaire hi haurà sopar de joves i, en acabar, música. Dissabte a les 11 està programat a l'Espai Loreneta el Campionat de Bitlles Catalanes a càrrec del Club de Bitlles Catalanes de Castellet i la Gornal. A les 6 està previst l'inici de la caminada popular al passat hidràulic de les Masuques a la Sala Masucaire amb un recorregut comentat per Joan Rovira. A les 8 hi haurà ressopar popular i música tradicional. Pel diumenge hi haurà la bicicletada popular amb sortida a 11:15 a la plaça Masucaire i a les 11 a l'església Ofici de Sant Sebastià, per continuar a les 12 amb els jocs de sempre i acabar amb el dinar del soci.
Penedès en xarxa.
Després del flash informatiu, seguim quan passen 5 minuts i mig de 10:15. Com us dèiem al principi, avui la nostra roda d'alcaldes s'endinsa al Baix Penedès Interior, concretament a Sant Jaume dels Domenys. Així que qui ens acosta aquesta entrevista és la Laia Batlle des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, com bé deies, avui qui m'acompanya als estudis de Domenys Ràdio és l'alcalde de Sant Jaume dels Domenys, el Magí Pallarès. Magí, molt bon dia i molt bon any.
I molt bon any, exactament. I gràcies per estar aquí amb vostè tan ben acompanyat, no? I poder estar tan ben acompanyat a l'altra banda del fil que ens estan escoltant. Moltes gràcies.
Esperant que ens escolti molta gent perquè arrenquem aquest 2025 i suposo que moltes idees, molta intenció i moltes ganes de treballar, Magí.
Sí, arrenquem amb moltes ganes de treballar, a part de que hi ha molta feina per fer, evidentment, però hi ha moltes ganes de fer-ne també. I espero que serà un 2025 ple de joia, sobretot, ple de coses noves, de novetats, de poder fer obres, algunes ja estan pensades, ja venen d'algun any enrere i tal, no? I alguna de nova, evidentment. I, bueno, i no perdre les ganes de treballar ni perdre la il·lusió, sobretot.
Preguntar una mica també, Magí, per les festes. Com han anat aquests dies? No sé si s'ha parat a l'Ajuntament algun dia o tot ha continuat?
Bueno, sí, l'Ajuntament tenim per costum, ja fa uns quants anys, que la vigília de Nadal i la vigília del dia 31, el dia 31, doncs, la vigília de cap d'any, fem festa. Ho fem així, no? I l'Ajuntament ha anat, doncs, i persones de vacances, evidentment. Jo no he fet vacances, he anat fent el mateix ritme normal, no? Però, doncs, que, bueno, que bé, ha estat bé. I les festes han anat perfecte, jo diria, no?
En família.
En família, sobretot, doncs, els que tenim família que han vingut de fora de Catalunya, doncs, que han pogut estar amb nosaltres i tal, no? Hem estat ben acompanyats. I, bueno, hem celebrat els Reis, el tio amb les netes i coses d'aquestes, i això és molt maco, sí. Però sobretot l'important és el nucli familiar, és poder estar amb la família, sí.
Magí, li sembla que arrenquem amb els temes que ens ocupen i justament un d'ells, no sé si va ser un bon regal de Nadal, que és que es va acabar la vaga, es va posar punt i final a la vaga de la recollida de residus aquí a Sant Jaume dels Domenys, que feia més de 2 mesos que estava en funcionament i ja teníem doncs, els punts d'emergència, com bosses de brossa al voltant dels contenidors de vidre aquí al municipi. Què ens en pot explicar d'aquest final? I com ha anat una miqueta tot plegat?
Bueno, al final tot ha anat dintre del cap, evidentment, ha anat tot força bé, perquè, esclar, van ser gairebé, jo diria, 70 dies o 72 dies de vaga, que és una de les més llargues que hi ha hagut en aquest país, no? Jo patia, em feia patir molt el fet doncs, que això es pogués allargar més encara, no? Al final les parts es van posar d'acord, crec que va ser el 25, el dia 23, crec que és el dilluns 23, que a les 10 o 11 de la nit van firmar ja el precontracte, van firmar el preconveni, podríem dir, que l'endemà el va ratificar l'Assemblea de Treballadors i, bueno, tots hi van mirar de posar-hi cullerada en aquest sentit, no? Perquè, esclar, doncs, jo tenia contactes, o l'Ajuntament tenia contactes amb l'empresa, tenim contactes amb els treballadors, tenim contactes amb tothom, i va arribar un moment doncs, que una mica, doncs, jo els vaig dir clarament, vaig dir, a veure, de que l'època dels esclaus s'ha acabat i que la gent devien tenir un sou digne i la gent havia de treballar, no poden treballar amb sous que no puguin arribar al cap del mes, no? I bueno, penso que entre tots plegats, l'administració, evidentment, el departament hi va intervindre, hi va posar cullerada, evidentment, les reunions que van fer empresa, treballadors i departament, i entre tot doncs, es va aconseguir doncs, que s'acabés la vaga.
Ara mateix el servei està en ple funcionament, funciona doncs, com funcionava just abans de la vaga, entenem.
Correcte, està restablert, es van netejar els punts d'emergència, es van netejar tot, queda, a vegades si passeges pel municipi hi ha algun lloc que veus que algú ha llançat alguna bossa o alguna cosa, la brigada nostra també s'ha de dir que també hi ha col·laborat molt amb tot allò que perteneixia a la recollida que tocava recollir a nosaltres per part de l'Ajuntament, no? I també estic molt agraït amb tot el personal de la brigada municipal, que també hi han ajudat amb tot el que ha fet falta, tot el que ha convingut i que estan sempre disposats i jo estic molt content amb ells, evidentment, de la feina, no només d'aquesta, sinó durant l'any de feina que fan de mantenir els carrers nets, comerç i tot això.
Dit això, alcalde, li sembla que anem una miqueta més enrere? El passat 19 de desembre, just abans de les festes de Nadal, aquí Sant Jaume dels Diumenges va celebrar un ple ordinari, el ple que tocava pel mes de desembre. Un ple que no sé si la intenció era ja presentar-hi els pressupostos, alcalde.
A veure, la intenció, si ara ens rematem al mes de setembre-octubre, diria que era que la intenció era aquesta, de poder aprovar els pressupostos, que a mi tota la vida, els anys que he estat d'alcalde, tota la vida havia procurat sempre, a part que l'any passat no ho vam poder aconseguir per circumstàncies que ara venen al cas, doncs d'aprovar el pressupost sempre abans de Nadal, abans d'acabar l'any, no? Perquè dona molta, és a dir, dona molta majoria d'edat, en aquest cas, a l'hora d'iniciar l'any i de poder engegar doncs, el tema de les obres i tal. Però no va ser possible.
Què ha passat?
Bueno, no ha passat res. No ha passat res. Més aviat, jo diria que han passat més aviat coses bones, perquè hem rebut alguna subvenció que no hi comptàvem, que ara la tenim contemplada, com és aquella que es va demanar per la planta d'arbres, aquella doncs la podem incorporar al pressupost d'enguany, que en aquell moment no ho sabíem, això és d'ara, és un regal de Nadal, podria ser un regal de Reis, més aviat, no? Doncs, oi? Que plantarem aquells arbres ditxosos, no? I després, doncs, una mica és complicat el pressupost. No? És complicat amb el sentit de que hi ha moltes coses, hi ha molta feina, s'ha de mirar de, encara que sigui el pressupost que durant un any pot ser les modificacions que calguin, però jo sempre soc partidari de fer les mínimes possibles. Vol dir que si a l'hora de fer-ho, a l'hora d'aprovar-ho, el podem ajustar al màxim, que és impossible això també, perquè les coses es compliquen i poden aparèixer inclús, pot haver més ingressos, poden aparèixer doncs, subvencions noves que ara no hi comptes i poden arribar i tal, s'hagin d'incorporar. Però bueno, doncs no passa res. Esperem que no passi com va aprovar el mes de març de l'any passat, no? que va coincidir amb altres coses que no ven el cas, i esperem que aquest mes de gener, si poguéssim, doncs, aprovar-ho. Que ja ho vaig explicar el dia del ple, crec, doncs, que la intenció seria aquesta, aprovar-ho, doncs, si pot ser aquest mes de gener, no esperar més. Sí. Vull dir, no hi ha tampoc una explicació que diguis, ostres, que hi ha hagut algú que s'ha encantat o s'ha dormit, no, res d'això, tots hem estat els regidors, han estat el cas, sobretot tot el Rio Dissent, en aquest cas, que hi ha treballat moltíssim, i tots plegats, no? I a nivell polític, doncs, el tenim perfectament consensuat l'equip de govern, és a dir, no és una cosa que no ens hem discutit, ni ens discutirem ni per això ni per res, evidentment, no?
No s'ha fet extensiu a l'oposició, en aquest cas.
A veure, la intenció és que el regidor d'Hisenda parli amb el regidor que, doncs, corresponent per part de l'equip de l'oposició, d'Esquerra Republicana, i jo sempre dic el mateix, a mi m'agradaria poder-ho consensuar amb tot els 11 regidors. Serà possible o no? Això ja no ho sabem. No.
Consensuar, és a dir, que quan es pugi a ple que estigui aprovat
consensuar,
per unanimitat,
que m'agrada allò que dic sempre, dic que entenem que és per unanimitat dels presents o que es voti i es votés doncs això, amb majoria absoluta, que es votés per unanimitat, que vol dir el suport de tots els 11, que és el que a mi m'agrada. Podrà ser o no podrà ser, bueno, ja ho veurem, això el dia del ple.
Una de les bones notícies també d'aquest pressupost 2025 és aquesta injecció de diners per part de la Diputació de Tarragona, aquest pla Impuls Dipte, en el qual doncs es contemplen durant els anys que dura el mandat fins al 2027 una inversió, un ingrés, no?, per fer inversions aquí al municipi de 900.000 euros.
924.000, per ser exactes.
Aproximadament.
Sí, sí,
doncs
sí,
gràcies
sí.
Per la xifra.
Sí, sí.
Clar, no sé com ho tenen previst aplicar, aquesta injecció de diners, per exemple, aquest 2025.
Aquest 2025 hi ha una de les inversions que jo tinc moltes ganes de fer i que és molt necessari pel tema de la seguretat, que és la instal·lació de les càmeres de vigilància al municipi. Aquesta és una de les partides que està prevista de fer. Aquesta és una de les més importants. Després, una altra, una obra important és la sortida del carrer Marc cap al polígono, aquí als Arquets, no? perquè allò és una sortida una mica conflictiva. Sí. És, una altra de les obres importants que estarà contemplada dins aquest 2025. Mm. I llavors, a partir d'aquí, hi ha altres cosetes que tampoc ara no les tinc... Ja que no t'importo cap paper al davant, no porto cap llista.
Mica en mica ens ho aniran desvelant,
eh? Ah, això mateix, sí, sí. Mm.
En aquest sentit, també, en el ple ordinari es va fer l'aprovació d'un pla antifrau i, seguidament, una aprovació també d'un codi ètic que prèviament fa uns mesos enrere s'havia derogat i ara l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys torna a tenir un codi ètic, però tot i així l'oposició no estava gaire satisfeta amb aquest punt.
Bueno, però tampoc no els vaig veure enfadats, no els hi vaig veure massa enfadats.
No els va veure enfadats?
No, jo diria que no. Es va veure una mica, doncs, això que, evidentment, tenien una mica de raó amb el sentit de que dintre del que és del pla antifrau, que el pla antifrau ens hem vist obligats a fer-lo perquè el volem tenir accés als fons europeus, als fons Next Generation, i llavors, si no tens el pla antifrau aprovat, fet i aprovat, llavors vol dir que no pots tenir accés. El pla antifrau, que és una cosa molt bona, penso jo, ja contemplava el mateix codi ètic. Però, escolti, jo, a mi em va semblar que hi hagués un punt a l'ordre del dia amb el qual quedés perfectament reflectit que s'aprovava el codi ètic del municipi de Sant Jaume dels Domenys. I és cert que feia present un any que jo mateix, a proposta meva, doncs l'havíem derogat, no? Evidentment, l'havíem derogat perquè al cap i a la fi, doncs, hi havia una disposició transitòria que ho permetia, és a dir, que com el codi ètic actual també permet que si un dia algú el vol derogar, pot, no? I, bueno, doncs, és un codi ètic que jo sempre dic que és millor...
Que per llei s'havia de tenir.
Que per llei s'ha de tenir. Si, aviam, si, com que va lligat això amb el pla antifrau, ara no teníem cap més remei que haver d'aprovar el codi ètic.
D'acord.
Si no hagués pogut aprovar el pla antifrau, és una cosa, va lligat tot això, no? Però, bueno, jo penso que són coses bones, que vol dir que és que s'ha de mantenir l'ordre, que ja sabem que els regidors no poden acceptar regals i l'alcalde ni poden fer coses rares i han de fer bondat. Ja m'ho he aplicat sempre, el codi ètic, inclús quan no existia, no? Mm. Però, bueno, doncs ara el tenim.
Per tant, alcalde, si aquest pla antifrau no s'hagués hagut d'aprovar, ara no tindríem codi ètic?
Possiblement que no. Almenys no encara. Possiblement no el tindríem encara. No vaig enganyar. Jo dic les coses tal com són. Això no vol dir que abans d'acabar la legislatura haguéssim aprovat el codi ètic. Però, evidentment, si ja tenia un model de codi ètic, allà al que vaig en tenia un apunt ja amb algun altre ajuntament que m'havien passat. Sí.
Seguim parlant del ple, perquè va ser un ple relativament llarg, un ple doncs, ordinari amb molts punts en l'ordre del dia, però en la part de pregs i preguntes, des d'Esquerra Republicana es van fer dues peticions, en aquest cas la dimissió de dos regidors del seu equip de govern. Per una banda, la regidora d'Educació, Aloma Torres, per un tema del menjador i la situació del menjador escolar, i per altra banda, que ara entrarem també en aquest tema, el regidor Marc Palau, perquè era ell qui ara, aquest mes de desembre, havia d'ocupar el càrrec d'alcalde, havia d'ocupar l'alcaldia, però una setmana, uns dies abans d'aquest ple, ell mateix va renunciar al càrrec per mantenir com estava l'Ajuntament constituït, com fins ara, és a dir, vostè seguint a l'alcaldia. Primera pregunta. Què li va semblar que Esquerra Republicana demanés la dimissió d'aquests dos regidors del seu equip de govern?
A veure, com m'hi explicaré? És la primera part de la pregunta que vostè m'ha fet, no? Que és que no va ser exactament que demanessin la dimissió de la regidora d'ensenyament, no va ser ben bé així, sinó que a mi em van demanar que jo ocupés la regidora d'ensenyament.
Home, però això és fer-la fora amb ella de la seva regidoria,
sí, però
no?
Sí, però les exactes van ser d'aquesta altra manera. Yeah. Jo, com vostè hi era, i a més els que m'estan escoltant, segur que ho van escoltar...
Ho poden recuperar, si
poden
volen.
Ho poden recuperar, però no va ser que la cap de l'oposició, en aquest cas la Marta Ventura, demanés la dimissió de la regidora. Clar, hi ha moltes formes d'interpretar-ho, això, no? Sinó que em va oferir a mi el fet que jo em fes càrrec de la regidoria d'ensenyament. Jo encara li vaig contestar, dic, ostres, dic, senyor, jo dic, vostè diu, no m'estima massa a mi, però és que jo ja vaig molt carregat de feina. Sí. A veure, en la vida tot és millorable. Tot és millorable. Jo entenc que quan s'arriba de nou a un ajuntament i tot i que pots tenir o no experiència, en aquest cas, doncs, quan comences de nou, si no has estat mai en una administració pública, doncs l'experiència la vas agafant a mesura que van passant el temps i vas tenint a vegades alguna encepagada, i a vegades totes les coses no s'encerten, no? A veure, jo penso que hi ha hagut, per part de la Regidoria d'Ensenyament, una bona voluntat de que l'escola de Sant Jaume, el menjador, funcionés bé, o de millorar-lo, però jo a vegades dic, quan una cosa funciona, si ja funciona bé, no ho toquis, que a vegades ho pots...
S'ha fet una mica prova-error i a veure
bueno,
què?
Bueno, això mateix, que de tot, vull dir, la sang no arribarà al riu ni molt menys, al contrari, hem de buscar que hi hagi estabilitat, hem de buscar que l'escola, tenim la millor escola del món, jo ho dic sempre, tenim el millor equip de mestres del món, tenim les millors cuineres de Catalunya, perquè el menjar que fan a la cuina de l'escola de Sant Jaume no es fan cap més menjador de Catalunya, ni molt menys, i després tenim un equip de monitores excel·lent que estimen la canalleta, els cuidem com si fossin els seus fills. I això s'ha d'admirar, això, no? Per tant, llavors, com que això ja funciona, què s'ha de buscar? Doncs que segueixi funcionant. I, bueno, jo penso que no ha dimitit la regidora, ni jo, pobre de mi, ja tinc prou feina, m'entén què vull dir? Doncs, oi, això és la primera part de la pregunta. Vegem la segona pregunta.
La segona part de la pregunta és la següent. Aquest mes de desembre era sabut pel pacte que es va signar un cop es van fer les eleccions amb els resultats en mà de l'any 2023, que el primer any i mig l'alcaldia era per Convergents, el següent any i mig l'alcaldia era per Endavant Sant Jaume, en aquest cas amb el seu número 1, Marc Palau, i el darrer any tornava l'alcaldia a Convergents en la seva persona. En aquest cas, alcalde, això no ha sigut així, per la renúncia a aquest càrrec per part de Marc Palau. Tot i així, ell manté les seves regidories, manté, doncs, com fins ara, les seves regidories i també la seva conselleria al Consell Comarcal del Baix Penedès. Llavors, la primera pregunta seria, a vostè li va sorprendre el fet que Marc Palau renunciés a ser alcalde de Sant Jaume dels Domenys?
A veure, em va sorprendre fins a cert punt. És a dir, el dia que ell ens va anunciar, crec que això era 15 dies abans que es celebrarà el ple, més o menys, el ple havia de ser del canvi d'alcalde, ja el teníem planificat pel dia, el 21 de desembre, a les 12 del migdia, oi? El fer el canvi d'alcalde. Llavors, un dia, en una de les reunions últimes o penúltimes d'abans d'aquest 21 de desembre, doncs el Marc ens va anunciar que, doncs, ell, per qüestions laborals, per qüestions de feina, doncs no volia assumir l'alcaldia i que cap dels seus regidors o regidores tampoc la volia assumir, que a última hora era perfectament assumible que la Dolors Miquel o la Maria Àngel haguessin assumit l'alcaldia aquest any i mig tal com es havia pactat inicialment. A veure, no va passar, vull dir, no va passar res, no va passar que ni hi havia cap discussió, ni hi ha hagut cap, ni hi haurà cap, no? Jo estic content que, en el fons, van reconèixer que diu que sóc un bon alcalde, no? Jo em pensava que... Jo ho intento, i veig que podeu fer-ho, i m'ho van reconèixer, doncs, sí que havia sigut un any i mig que havia sigut una bassa d'oli, és a dir, que no hi havia hagut... L'Ajuntament s'ha portat molt tot correctament, som un equip compacte, ho vaig dir el primer dia, no ens barallarem, no ens discutirem, perquè barallar-se no té cap sentit. Grups polítics, encara que siguem de diferents grups polítics, en el fons només en portem un de color polític, que és el bé pel nostre municipi i les persones que hi viuen. És l'únic color polític que hi ha d'haver, no? Llavors, doncs, a mi, en part, em va sorprendre, sí, perquè, evidentment, jo havia fet altres previsions de cara al 2025
tenia plans.
I tal, per fer... Perquè jo no quedava sense feina, tampoc, no? Bueno, jo, de bon grat, vaig assumir aquesta responsabilitat i, per tant, doncs, no... Fins aquí és el que puc dir. No hi ha hagut cap mena de problema. No ha sigut que s'hagi trencat un pacte, aquí no s'ha trencat res, que al cap i a la fi el pacte era el repartiment
de les regidories, no?
I les regidories segueixen sent les mateixes. El Marc Palau segueix portant les regidories que portava, i jo porto les mateixes i tot ha quedat i aquí pau i la glòria.
Per tant, fins al 2027 vostè seguirà sent alcalde del municipi.
La paciència d'un sant, la gent del municipi d'aguantar fins al 2027, sí, això és veritat.
Davant d'aquesta situació, des d'Esquerra Republicana, des de l'oposició, van demanar la dimissió de Marc Palau. És a dir, van demanar responsabilitats davant d'aquesta decisió.
Jo crec que no calia arribar tan lluny, perquè a última hora, doncs, aquí no ha de... Jo ho vaig dir clarament, vaig dir, a veure, aquí no ha de dimitir ningú. Perquè al cap i a la fi, si el regidor Marc Palau, per circumstàncies de la feina, de les seves obligacions envers la seva empresa, el que sigui, doncs no li permeten poder assumir aquest horari que faig jo, per exemple, que estic, gairebé estic de matí tard a l'Ajuntament, vostè ja ho veu, no? Doncs i és comprensible, per tant, jo penso que, jo vaig dir, aquí no ha de dimitir ningú i tampoc feia falta haver de demanar la dimissió de ningú perquè no hi havia cap motiu, però bueno, la política és així, oi?
Per últim, alcalde, perquè ja se'ns ha acabat el temps.
No sé què passa amb aquest rellotge.
M'agradaria preguntar-li què n'espera d'aquest 2025.
Jo n'espero moltes coses. Primer, esperaria que s'acabés la guerra. Que s'acabés la guerra d'Ucrània. Que s'acabés la guerra de l'Orient Mitjà.
I si posem el focus aquí?
Bueno, si posem el focus aquí, a veure, jo abans més o menys ja ho he dit, aviam, jo del govern de Catalunya, vull dir, n'espero molt i esperaria doncs, que hi hagués estabilitat a nivell de l'estat espanyol també, perquè, doncs, no sé, a vegades n'hi ha que diuen que estem en vigilies d'unes properes eleccions o alguna cosa d'aquestes. Crec que no serien bones unes noves eleccions, ni a Catalunya ni a Madrid, em sembla a mi, no?
Aquí al municipi?
Aquí al municipi, bé, gràcies a Déu. Ai, al final, jo anava en pos branques, però al final vostè m'ha portat aquí al municipi, espero doncs, que seran aquest 2025, hi ha molta feina, hi ha moltes ganes de fer-ne i hem de treballar molt. Hem de treballar molt. Vol dir que aixecar-se ben de matí, aixecar-se ben d'hora, no estalviar hores a l'Ajuntament, que és el que convé, eh? Ja veu vostè que jo doncs, m'hi passo la vida i content, evidentment, no? I content, al cap i a la fi, de poder continuar sent l'alcalde d'aquest municipi, com a mínim doncs, aquests 2 anys i mig que falten, no? Que de feina n'hi ha molta, però en farem molta, ja ho veurà, ja ho veurà.
Magí Pallarès, alcalde de Sant Jaume dels Domenys, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al programa, esperem retrobar-lo en una altra ocasió, gràcies per totes les explicacions que ens ha donat i fins ben aviat.
Molt bé, moltes gràcies a vostè i a tots els que estan escoltant.